Molt bon dia. Avui a l'Ofici de Viure, sincronies o casualitats significatives.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
Tots hem experimentat esdeveniments que es poden considerar increïbles. Estem ordenant un armari i trobem un regal d'una persona amb la qual fa anys que no parlem. I una hora després, sense un motiu aparent, aquella persona ens truca per telèfon. És pura coincidència? La fascinació que alguns científics han sentit per les casualitats ha donat lloc a diverses teories sobre el seu sentit i el paper que tenen a les nostres vides. Carl Gustav Jung va parlar de sincronies. Sincronies, l'existència simultània d'esdeveniments relacionats de manera significativa però no fortuïta. Jung defensava l'existència d'una col·laboració entre persones i fets en relació amb el destí. Aquestes experiències, quan les tenim, les podem considerar atzaroses, desestimar-les, o bé les podem reconèixer com a crucials. Cada coincidència és un missatge, una pista sobre un aspecte particular de les nostres vides que requereix atenció, diu el doctor Deepak Chopra. Segons Chopra, si comprens les forces que modelen les coincidències, pots arribar a influenciar-les i crear un conjunt propi de coincidències significatives, aprofitar les oportunitats que t'ofereixin i experimentar la vida com un miracle en constant desenvolupament. Quan vivim valorant les coincidències i els seus significats, ens connectem, diu Deepak Chopra, amb el camp d'infinites possibilitats. I comença la màgia, diu. La màgia en què és possible complir els nostres desitjos. Diu la física i coach Juna Albert, que ens acompanya avui a l'Ofici de Viure, que anar de sincronia en sincronia pot ser una, diu ella, supersensació, perquè rebem just el que necessitem o perquè rebem alguna cosa inesperada i això ens canvia la vida. Les coincidències i altres petits miracles que passen de manera quotidiana són pistes que ens informen que l'univers ens reserva plans més grans, potser dels que mai havíem somiat. Diu Daniel Gavarró, que ens acompanya també avui a l'Ofici de Viure, que la sincronia no és un poder, sinó un alfabet que permet llegir la realitat i actuar en conseqüència. Avui a l'Ofici de Viure, sincronies o casualitats significatives.
Jean-François Vézina. Per aproximar-se a la sincronicitat, cal aprendre a tolerar la incertesa i deixar-se portar pels misteris de l'improbable.
Molt bon dia, sóc Jordi Borràs, sóc psicòleg i coordino la plataforma d'estudi dels somnis, Món de Somnis. A mi m'interessen particularment les sincronicitats per diferents motius, tot i que és un concepte que s'atribueix normalment l'autoria al psiquiatre Carl Gustav Jung, s'hauria de dir que les sincronicitats és un concepte que el Jung va anar desenvolupant a partir de les cartes que s'anava escrivint amb el físic Wolfgang Pauli. Aquí trobem una relació entre dues persones, un físic, un home a l'avantguarda de la ciència, interessat pel món extern, allò que diríem el món extern físic, i un psiquiatre interessat per l'estudi de la consciència. I tots dos tenien el desig de comprendre, diguéssim, quina seria la connexió entre el món intern i entre el món extern. Deduïen que hi havia una relació entre tots dos. Aquesta connexió de vegades es posa de manifest en la forma de sincronies, no? I una de les sincronicitats que a mi m'agrada més és aquella que es pot donar a partir dels somnis que tenim per la nit. És freqüent trobar-se amb somnis que ens expliquen un seguit de coses, en els que veiem un seguit de coses, experimentem un seguit de circumstàncies i el dia següent o posteriorment podem tenir una experiència similar a la que vam tenir quan estàvem somiant. En aquest moment es posa de manifest aquesta connexió entre el món extern físic i el món intern psíquic. Per mi, el que jo acostumo a recomanar quan algú té una experiència d'aquesta mena és que torni cap al somni, és a dir, la vida física ha pres l'esforç, ha fet l'esforç de recordar-te que aquell somni era important i que, per tant, és transcendent que tornis a explorar-lo per veure què és el que, allò que ha passat a la teva psique, dins de la teva psique, a tot està dient.
Avui a l'Ofici de Viure, sincronies o casualitats significatives. Podríem haver titulat el programa d'avui amb un interrogant. Existeixen les casualitats? En parlem amb Daniel Gavarró, xerpa espiritual. Molt bon dia, Daniel, ben retrobat.
Bon dia.
Jun Albert, molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia.
Jun Albert, llicenciada en física i coach. Existeixen les casualitats per en Daniel Gavarró? Com les interpreta?
És que existeixen les causes i totes les coses tenen causes i per tant tot és interpretable. Casualitat és aquella cosa en la que jo no veig que hi hagi una causa prèvia. I això significa que jo he de mirar amb molta més atenció perquè no hi ha cap flor que no hagi nascut d'una llavor prèvia. Si de cop i volta jo a casa meva, en meitat de la meva taula del menjador, trobo que ha nascut una margarida, m'he de preguntar alguna cosa.
Vol dir implícitament que potser el dia de demà, que potser d'aquí molts anys, sabrem que hi ha lleis que ara desconeixem o que no sabem veure prou bé i allò que anomenem casualitats tindrà una explicació.
Sí, però l'explicació no té per què ser una explicació lògica, una explicació només de l'àmbit científic, mesurable, sinó que potser descobrirem altres espais que en aquest moment no són tan valorats o que no són, que no són coneguts, i això ens obrirà a unes noves perspectives. Però sí, hi haurà un moment en què coneixerem. De fet, els savis sabien.
Joan Albert, què en pensa de les sincronies?
Bé, m'agrada això que comenta el Daniel, m'ha agradat molt el teu exemple. I entrant en el tema científic, posats que jo sóc física, m'agrada poder dir que física i mística s'estan unint i que, per tant, sí que la ciència podrà explicar això, però és que fins ara hem pensat que ciència era lògica, perquè la ciència ha estat funcionant només amb la raó lògica. A l'hora d'explicar-nos-ho, per què els científics han trobat les coses de manera intuïtiva? O a través del que en diem la imaginació renaixentista. I això té a veure amb aquesta ressonància, amb aquest principi de que l'univers és un tot, el que deia Carl Jung, unus mundus, i tot ressona i es comunica de manera no causal. Es comunica el que diuen per afinitats, no? Es busquen les partícules o els estats que s'han de trobar. I és un sol món, per tant, no és només la matèria, no és només la psique, sinó que hi ha una manera, hi ha una llei universal, existeix, i la base és l'amor, perquè l'amor, al final, és comunicació, és feedback, és diàleg.
Exemples pràctics, el que esmentàvem en començar. Fa anys que no veiem una persona, de cop i volta, i pensem, i ens truca. Bé, això suposo que un diu altre es demostrarà. Segons en Lluís Racionero es demostrarà aviat, que se'n diu telepatia, no? I ell diu, aviat es demostrarà científicament la telepatia. De moment encara no s'ha demostrat.
Però bé, això
no
sé. De moment la comprovem, eh?
Exacte, ho veiem dia sí dia també, eh? Sí, sobretot amb animals, també.
S'estan fent molts experiments al voltant d'això. Un d'ells el va fer un físic mexicà, que va morir jove, i uns altres físics contemporanis, diversos. I això està demostrat. El que passa és que no podem explicar-ho d'una manera formal que tothom hi puguem estar d'acord.
Bé, les casualitats, per Joan Albert, per tant, existeixen?
Les casualitats significatives, o sigui, res no és casual.
D'acord, res no és casual. I, per tant, tot respon a això, al que dèiem abans, no?
Tot respon a una intenció, diguem-ne que l'univers, l'evolució de la vida, té un propòsit, porta una direcció, però no hi ha un pla definit. I per això la vida diem que és creació constant, i en aquesta creació constant hi estem tots col·laborant contínuament. És important que sapiguem que la vida va encaminada a créixer en complexitat, en riquesa, en diversitat, i és creativa a cada moment, que el moment posterior depèn del moment anterior, per tant, les nostres accions actuals determinen el nostre futur, i que aquest moment posterior es crea a partir, quan hi deixem ficar, la imaginació, la intuïció i quan permetem el caos. Si no, no hi ha moment posterior. Si no, hi ha repetició del mateix moment sempre.
Això em recorda, Juna, una cosa que em deia un dels meus mestres, que era que la creació no la va fer, no és un moment del Gènesis, sinó que nosaltres som els braços de la mateixa creació.
Sí, senyor, sí, senyor.
I això obre unes perspectives molt interessants perquè ens converteix en creadors. Jo, que sóc bastant discret amb aquests temes, procuro dir en co-creadors, perquè si no podem culpabilitzar molta gent i podem pensar que jo puc en aquest moment sortir al carrer i pensar que la crisi econòmica s'ha acabat i en tant que jo ho pensi ja s'ha acabat, i això no és exacte, però sí com a co-creadors. I això ens dona una responsabilitat molt gran al món.
Sí, de fet, Jung deia que tota la realitat objectiva que observem és un diàleg sincronístic o una creació sincronística entre la psique i la matèria. I això crea aquesta realitat, la base de la qual és l'inconscient col·lectiu, que és la part que compartim. O sigui, si partim des del punt de vista que psique i matèria són la mateixa cosa, amb diferents densitats, si partim d'aquesta base, hi ha una realitat objectiva per tots, perquè la compartim, però que també és etèria, com la nostra psique individual, com el nostre inconscient. Aleshores, entre tots creem això. Tots hi estem en contacte, però cadascú veiem la nostra part. Com podem veure la part que van creant els altres, que diuen que tot això que anem generant, aquesta informació que generem, no es perd mai. I l'anem podent
trobar
veure? Entre tots.
I la podem veure, o entreveure, com es deia Jordi Borràs, a través dels somnis, per exemple.
Aquesta és una.
A través de les casualitats significatives.
Les sincronies i a través de la intuïció. Mm. Aleshores, què haurem de fer? Haurem de despertar totes aquestes eines que tenim al nostre abast i que fins ara no hem cultivat. És el que diem, des de la revolució científica, tot això ho hem deixat de banda.
Però això que tu estàs dient, a més, jo crec que té molta importància.
Perdó, científica, des de la revolució industrial, després del Renaixement, amb la tècnica,
efectivament.
La il·lustració, sí, senyor.
A mi, tot això que tu estàs dient, que hem de cultivar això, doncs la intuïció, els somnis, per exemple, i has dit una tercera cosa, que era...
Sincronies.
Les sincronies, sí. Que hem d'estar molt atents amb aquestes coses, em sembla que és fonamental. Perquè si nosaltres som capaços d'atendre a totes aquelles fonts d'informació que fins ara no hem atès, no només a nivell individual, sinó també a nivell de país, no només a nivell individual i a nivell de país, sinó també a nivell d'empresa, no només a aquests tres nivells, sinó a nivell de família, a nivell de comunitat de veïns, podrem entendre molt el que estem vivint i ho podrem transformar. Això sembla una cosa que és molt important. No és perquè nosaltres en aquest moment vivim un moment històric molt bonic en el qual sembla que estem molt atrapats. I la sortida no pot ser, això ho deia Einstein, no és que jo m'estigui inventant res, no pot ser des del mateix nivell, sinó ha de ser des d'un nivell superior.
Sí.
I la Gina, jo crec que ens ha apostat diverses respostes. Una parlava de l'inconscient col·lectiu, per tant, les sincronies estan relacionades amb l'inconscient col·lectiu, de quina forma hi entrem, que
sí.
En el programa hi podem parlar, si
de
et
fet,
sembla.
De fet, diguem-ne que aquesta realitat que és per tots la mateixa, aquest psiquisme comú a tots, que Jung li deia, l'inconscient col·lectiu, que construïm entre tots, com tu bé deies ara, no? Família, organització, hi ha una informació que anem generant. Aleshores, les sincronies el que fan és connectar-nos amb aquest tot que generem entre tots.
Sí, però quan això es concreta amb una persona concreta, és a dir, quan jo de cop i volta fa anys que no veig a la Juno Albert i aquell mateix matí hi he pensat i me l'he trobat al cap d'una hora al carrer, aquest inconscient col·lectiu agafa una forma molt
necessites
més.
Necessites rebre una informació que tu no tens perquè no has desenvolupat o la intuïció o els somnis o no mires a la teva part no conscient o ets massa lògic i aleshores aquella persona segurament et porta aquesta informació que tu estàs tancat a veure-la.
Avui a l'Ofici de Viure, sincronies o casualitats significatives.
Juna Albert, si sentim clarament quin és el nostre camí, però ens sentim bloquejats pel dubte, no arriba la sincronia regal.
Existeixen les casualitats? Com dèiem, podria ser un altre títol pel programa d'avui, per l'Ofici de Viure d'avui. No és la primera vegada que en parlem, però el tema és tan fascinant que d'en tant en tant hi volem tornar. Tot i que ara feia, crec que més d'una temporada o dues que no en parlàvem, amb el benentès que la Juno Albert sí que ens va presentar en el seu dia el seu llibre Sincronitza la teva vida, d'Edicions B, i avui ens en porta un altre, el seu segon llibre, que es diu Feliç Vida. pistes per ser qui ets i emprendre allò que vols. Després en parlarem.
D'acord.
Al mur del Facebook de l'Ofici de Viure, quines coincidències heu experimentat? La Montse ens parla de la falta d'amor, que m'ha condicionat la vida, diu. La falta d'amor. No sabem fins a quin punt això seria una casualitat, després en podem parlar. En Francesc ens recomana un dels llibres en els quals ens hem basat per preparar l'Ofici de Viure d'avui, que es diu Sincrodestino, de Deepak Chopra. L'Alicia, jo crec en les forces i en els desitjos que es demanen. Un exemple és que vaig desitjar la parella que tenia i em va arribar. D'això ja fa quasi 8 anys i encara fem camí. Això vosaltres creieu que pot ser així, no? Bé, l'Alicia evidentment que sí, perquè ho ha experimentat.
Mira, el Robert Hope té un llibre que es diu El azar no existe. La primera part defineix què són les sincronies i llavors dona sincronies doncs, en el treball, en l'amor, sí, sí, en diferents camps.
La Maria Assumpció Fàbriques. Jo buscava pis a Barcelona i fullejant La Vanguardia vaig trobar un estudi. Quan hi vaig entrar em va envair una sensació d'haver arribat a casa. Resulta que havia anat a parar al mateix edifici on el meu pare havia viscut Ostres. Durant la guerra. Això no sé fins a quin punt és una sincronia.
Potser, depèn de la relació que tingués amb el pare, una manera de que es puguin retrobar.
Marta Blasco diu, ay, las sincronías, eso me decía mi psicóloga cuando le contaba todas las coincidencias que tenía con quien acababa de conocer. Me fui a trabajar un día después de 2 años de excedencia y allí estaba él. Y me cambió la vida. Todo eran sincronías en nuestras vidas. O así lo queríamos ver. Enamorarse, convivir, quedarme embarazada y que me dejase todo en 2 años. Con las sincronías me cambió la vida. Bé, és una lectura.
Sí.
Sí, saps què passa? Que moltes vegades les sincronies ens estan dient fes el favor d'espavilar-te una mica i mirar amb més profunditat, no? Perquè, per exemple, abans feies la pregunta, no? Si em trobo una persona amb la que acabo de pensar, què m'està dient? Home, doncs m'està dient que miri que la vida és molt més que les coses que veig a nivell superficial. Mm. I per tant m'està, d'alguna forma, convidant a dir, des del fons, jo com ho veuria? Si jo unifiqués, això és una cosa que parles molt tu, Juna, si unifiqués l'hemisferi dret i l'hemisferi esquerre, això canviaria la meva mirada sobre el món? Què entendria si, a part de ser una mirada molt lògica, fos una mirada emocional? O el que diu, per exemple, tot sovint el Ricard Rotllà, no? Quan entres en meditació, entres en un estat molt més profund, que en el qual, òbviament, estan els dos hemisferis unificats. Des d'allà, com es veu la vida? Uau! Aquí jo crec que les casualitats ens estan dient, fes el favor d'aprendre a llegir la vida amb una mica més de profunditat. No et quedis amb allò que és només textual.
O també ens diuen, neteja't les ulleres, o compra't unes ulleres noves que estiguin més ben enfocades.
Sí.
Busca la metàfora, no? Amb aquest alfabet nou, com comentaves tu a l'inici.
Exactament, no? T'ha pujat la graduació a millorar les ulleres.
L'Àngels ens diu que Sincrodestino és un gran llibre que em va encantar, el recomano tot sovint. Diu, la meva vida està plena de sincronicitats. Una d'elles em va permetre trobar feina a la primera escola en què vaig treballar. Havia anat a veure la directora de l'escola a la que havia estudiat i mentre parlava amb ella li explicava que buscava feina com a mestra de francès, va rebre una trucada de la directora d'una altra escola que li demanava si sabia d'alguna mestra de francès. Això en diríem col·loquialment una casualitat, però és més que una casualitat.
Sí, com produir aquestes casualitats?
Com les podem generar a la nostra vida?
I és que quan estàvem pensant en el programa pensàvem això, no? I just fa uns dies n'hi havia un amic meu que marxava als Estats Units i l'últim viatge va ser un desastre i li vaig dir, mira, saps què? Això, aquest proper viatge no pot ser un desastre. Així que provoca casualitats. La seva pregunta és com? Diu, quan pugis a l'avió has de pujar com si hi haguessis tornat, amb un somriure d'orella a orella, amb un agraïment absolut d'això que m'està passant. Llavors, quan seguis al costat de la persona de l'avió, la mires i li dius, és que és fantàstic aquest viatge que ja he fet. Abans de fer-lo.
Entès.
I llavors tu has de viure l'agraïment d'això que em succeirà.
Prèviament.
I les casualitats es posen en marxa.
La Sílvia, jo opino que cada dia vivim situacions que són sincronies, però molt sovint no les veiem. Per tant, no podem aprofitar les oportunitats que ens porten. La meva última sincronia és haver decidit llegir el llibre El misteri de les coincidències i veure que fer un ofici de viure d'aquesta temàtica. Altres sincronies, conèixer persones que et canvien la vida i et fan créixer.
Domenico Chieri Estrada. Déu ens parla a vegades tan clar que semblen coincidències.
En Francesc diu al mur del Facebook de l'Ofici de Viure, no us ha passat mai que estan interessats en un objecte concret, un cotxe de marca, per exemple, el comenceu a veure de cop i volta per tot arreu? Bé, això en diríeu una sincronia o casualitat significativa o és allò de l'atenció selectiva?
Sí, que té un nom, unes sigles que és RAS, o sigui, activar la red neuronal específica que fa que lliguem tots aquests circuits neuronals que ens fan focalitzar en allò que estem desitjant o pensant. Jo no ho veuria. Jo, per exemple, en aquest meu segon llibre, Feliç Vida, parlo de allò necessari i inevitable. Parlo de que, compte, tot i que hem d'estar molt atents, saber llegir les metàfores, estar alerta i no quedar-nos només a la superfície de les coses, a vegades tenim la tendència, o es pot tenir la tendència, a buscar aquestes sensacions que has llegit al principi, que jo comentava, que poden provocar les sincronies, no? A buscar senyals a tot arreu. Estem tan perduts que busquem les senyals i ens les inventem, i tots ens semblen senyals. Aleshores, per no confondre, el que hem d'estar, sobretot, és molt serens, i molt que ens hàgim trobat amb nosaltres mateixos. De vegades tenim por de ser qui som i busquem a fora. I quan busquem a fora és impossible que ens arribin sincronies, o en tot cas jo diria, i potser tu, Daniel, digues una altra cosa, que ens poden arribar aquestes sincronies lletges més aviat. O sigui, quan anem tan perduts i estem buscant on no hem de buscar, podem tenir un accident repentí o podem tenir una malaltia que ens pari.
Perquè ens despistem.
Llavors no són aquestes sincronies, aquestes casualitats més agradables, com dèiem, trobar una persona que em passa una feina on trobaré el meu nòvio i després m'hi casaré, sinó que són com cops de bastó quan fan els mestres zen quan tu estàs meditant i et despistes.
Sí, i això parlo de les lleis naturals. Llavors tinc dos lleis naturals que expliquen això. La primera és la del braç trencat o de l'embarassada, que és la que explica aquesta persona, que diu, vaig pel carrer i com que estic pensant en cotxes, veig els cotxes. Si quan un està embarassat o es trenca el braç, se n'adona que hi ha la tira de gent embarassada.
Clar.
Però si tu no estàs embarassat, no els veus.
Perquè t'has fet més sensible a allò.
Efectivament.
I això, fins ara tu allò no et feia mal i tu no ho veies dels altres.
Exacte.
Si em permet la broma, Daniel, seria una gran casualitat significativa trobar homes embarassats.
Seria la bomba.
Seria, no? Com diu el Deepak Chopra, els miracles existeixen.
Exacte.
Recordem que Deepak Chopra, que és metge, diu, els miracles són un fenomen real. En totes les tradicions es parla de miracles. Diem que un succés és miraculós quan el resultat desitjat es manifesta de manera sorprenent. Algú té una intenció, un desig, un pensament i llavors passa. Un miracle és un exemple, diu Deepak Chopra, dramàtic del que passa quan una persona és capaç d'aprofitar l'àmbit espiritual i d'aplicar una intenció per manifestar el seu destí. Ho subscriviu, això?
Totalment.
Totalment.
Però jo crec que perquè els miracles succeeixin a la nostra vida, nosaltres hem d'estar bastant nets del jo. És a dir, jo he de poder entrar a la meva vida permetent que la vida parli a través meu. Mm. En lloc de, normalment el que fem a la vida és exigir.
Imposar.
Imposar. I la vida no està aquí per imposar, està perquè nosaltres l'escoltem, veiem el vent que corre i llavors ens posem a favor d'aquell vent. Llavors es produeixen coses fantàstiques. Però quan, per tant, els miracles són possibles. Quan són possibles? Quan jo desaparec.
I aleshores, vostè, Juna, quan estudiava la carrera de físiques, no va parlar de miracles, no va estudiar els miracles.
No.
Però ara, en canvi, en parla amb un altre argot, no?
Sí, sí.
O sigui, està a favor dels miracles.
Sí, esclar.
Sí.
Sí, perquè els miracles no és res més que allò que no ens podem explicar des de la nostra mentalitat antropocèntrica i des del nostre pensament fragmentat. No veiem la imatge sencera, i quan l'anem desvelant de mica en mica, perquè anem evolucionant tant a nivell individual com col·lectiu, a mesura que se'ns obren finestres, diem, ah, un miracle. Bueno, hem après una cosa més, jo ho veig així. Tot és possible, el que passa que no ens ho creiem, i com deia el Daniel, estem en una actitud de domini i no pas d'humilitat. O sigui, clar, som originals, som únics, però no som especials. Hem de ser humils i hem d'estar disposats a transformar-nos.
Sí,
perquè en aquesta creació contínua hi ha una transformació contínua també. Sí. I el que no es perdrà mai és la nostra essència, i no parlo només del traspàs cap a la mort, sinó durant la nostra evolució individual, quan tu passes a formar part d'una parella, quan passes a formar part d'una organització, d'un grup d'amics, en el fons ens transformem, si ho fem bé. Si realment dialoguem, si estem a l'escolta, si ressonem, si parlem amb el cor i si ens comuniquem amb aquests dos hemisferis sincronitzats i unificats.
Daniel Gavarró. Una bona definició de sincronia podria ser una realitat psíquicament condicionada.
Bé, anem explicant més formes de com aconseguir aquestes sincronies o casualitats significatives. Daniel Gavarró.
Fa un moment dèiem que el que calia era viure amb agraïment, perquè em succeirà una cosa fantàstica, viure obert aquestes sincronies, i la segona és no lligar-me a una forma concreta que aquesta sincronia es faci. Permetre que la vida s'escrigui d'una forma determinada. Jo viatjo als Estats Units sabent que quan torni seré superfeliç. Però no he d'imaginar-me que és que seré superfeliç perquè ja em regalaran un anell. Vés a saber. Igual em regalen una copa.
Clar, perquè quan no te'l regalin seràs un desgraciat.
Efectivament.
I potser allò era el teu miracle.
Exactament. I l'altra cosa és que durant el viatge segurament passaran coses que jo no tenia previst i que d'entrada qualificaria com a negatives. Per exemple, perdo el passaport. Ostres, quina pífia. Estic a Estats Units i acabo de perdre el passaport. Jo el que em pregunto ràpidament és, caramba, per què havia de perdre el passaport? És a dir, què em succeirà ara de fantàstic després de perdre el passaport? Perquè segur que a l'ambaixada conec algú.
I és que d'entrada, no? Si penses així, com a mínim et relaxes.
Oh, i tant!
I si l'has de trobar, el trobaràs abans. Però potser segurament, molt segurament, hi haurà una coincidència d'aquestes significatives, no?
Gairebé segur.
Com anaves a dir, que coneixeries algú.
Efectivament, perquè si no, resulta que jo tinc un pla molt concret. I a vegades jo necessito perdre el passaport per anar a l'ambaixada i retrobar-me un antic amic d'escola que resulta que és l'ambaixador.
Per fer una cosa diferent, perquè si no perds res, ni arriba res, continuen sempre iguals. Llavors no hi ha creació, ni evolució.
Efectivament.
Diu en Daniel Gavarró, una de les interpretacions que més mal fan és pensar que la sincronicitat és una habilitat que podem dominar per crear la realitat i aconseguir els nostres somnis. Però voler controlar l'exterior és una mostra de no haver-se adonat que allò que cal conèixer i procurar que deixi d'estar incontrolat no és l'exterior, sinó l'interior. La llei de l'atracció i la creativitat del pensament són certes a un nivell profund. La realitat es crea mentalment a nivell absolut, però les persones no vivim en aquest nivell absolut, sinó en un nivell subjectiu. Afirmar «jo creo la realitat» pot ser insultant per molta gent, per exemple, la que està a l'atur. Els estem dient que si no tenen feina és perquè no la creen amb el seu pensament i que la tindrien si volguessin. I per tal, altres col·lectius també, malalts, etc.
Efectivament.
No?
Per tant, hem de diferenciar molt el que és la psicogenètica, és a dir, crear amb la ment, de lo que és lo psicosomàtic, és a dir, lo mental sí que afecta lo físic. Això és un fet. Però a partir d'aquí, jo el que m'he de fer càrrec és del meu món mental, és a dir, davant de la meva realitat, potser no podré canviar exactament el món físic com jo ho voldria en aquest moment. Deixo que el món físic faci la seva via, però jo sí que em faig responsable de com em sento jo per dintre. I aquest canvi genera un canvi bestial a la meva psicologia, és a dir, a la meva vida. I com a conseqüència és molt probable que la realitat canviï.
Aquesta realitat canviant ens començarà a demostrar que estan passant coses a través d'aquestes casualitats o significatives, no? Començarem a veure petites, sempre quan estiguem atents, no? Com deia la Juna, i connectats amb nosaltres mateixos.
Veurem canvis importants, però encara que no hi haguessin canvis extres molt bèsties, el que sí que veurem és que la meva psicologia ha canviat. Si jo em poso amb una actitud positiva davant de la vida, dient, he perdut el passaport, que curiós, quina sorpresa ve ara. En aquell moment jo ja soc feliç. És a dir, en aquell moment jo em sento empoderat. Sigui com sigui, en tot cas sempre guanyo. El que jo he de canviar és la forma com jo responc a la realitat. I si jo responc d'una forma positiva, la realitat es converteix en positiva. I jo vibro amb bon rotllo. I quan tu t'aproximis a mi, diràs, hòstia, quin tio més bon rotllo? Llavors ens somriuràs i jo diré, que simpàtica és la gent. I llavors això genera una roda que necessàriament ens porta a un cercle virtuós.
Això també és aplicable, junt a Albert, a les persones que coneixem. Diem, quina casualitat, ara acabo de conèixer una nova persona. Què deu voler, què hi deu haver aquí al darrere, per exemple, no? Què m'està dient la vida, no? D'aquestes coneixences, moltes vegades no en fem cas i moltes vegades potser les sobredimensionem, no?
Bueno, aquesta és l'alerta de la que parlava abans, no? Que a vegades la sobredimensionem quan volem buscar tant. Però jo crec que estaria bé anar-nos-en a dormir fent un repàs mental, no? I inclús alguna persona que d'alguna manera ens fa un pessigolleig, no? Que curiós, anar-te'n a dormir amb aquella imatge en el teu cap quan et fiques allí. Perquè almenys a mi em funciona molt, ara ja no ho faig expressament, ja ho porto integrat, és com si jo ja de manera inconscient selecciono aquells successos que són diferents i durant la nit, o em desperto a la nit o em desperto l'endemà al matí i tinc una sensació molt clara d'alguna cosa que hi havia allà.
Perquè tota la nit el brou ha estat bullint.
Exacte.
Ha estat bullint. T'ho has posat abans d'anar a dormir els ingredients i t'has posat a dormir.
Deepak Chopra. Les coincidències dirigeixen i donen forma a la nostra vida.
Avui a l'Ofici de Viure, sincronies o casualitats significatives. N'estem parlant amb Joan Albert i amb Daniel Gavarró. I estem intentant també aprendre a llegir la realitat externa. Què ens està dient del nostre món interior la realitat aparentment externa? Tot i que la ciència ja ha demostrat, encara que no, sembla que no ho tenim massa assumit col·lectivament, no. Però la ciència ja ha demostrat que no hi ha aquesta separació.
No vivim tenint-ho assumit.
Sí, exacte.
En parlem molt, però encara no ho sabem viure.
Sí, vivim com dos segles abans, no? Com fa dos segles. O un segle, no? És a dir, que aquí ja hi ha aquest canvi, i ja hem deixat l'era newtoniana, que en dieu vosaltres.
Sí.
I estem en la quàntica, però no ho tenim integrat.
No ho tenim integrat.
I ara, per exemple, no sé, per posar un exemple, no? En l'àmbit social i polític, quan veiem tota aquesta crispació amb les paraules, no ens adonem que no només són paraules, no? Que els pensaments i les paraules van molt més enllà,
creen,
no?
I
creen una realitat, no? I si en comptes de tanta crispació i tanta violència verbal, doncs això ho substituíssim tots per una altra mena de pensaments i paraules, estaríem creant una altra realitat, no? I també passa el mateix amb la crisi. Quan a nivell col·lectiu parlem tant de crisi i enfatitzem tant els aspectes negatius, estem creant una realitat, oi? Daniel, hi està d'acord.
Totalment.
Sí.
I també és lògic, perquè quan tu estàs prenent una medicina i aquella medicina no funciona, el que fas és prendre't més pastilles, fins que al final dius, ostres, no van. Ara estem prenent més pastilles.
Clar.
Però socialment, d'aquí un temps, espero que ben aviat ens adonarem que aquesta mateixa medicina que estem prenent ara no funciona. Llavors ens adonarem que nosaltres ens hem de viure d'una altra forma. D'una altra manera. I a mi m'agrada això que dius de lo newtonià i lo quàntic, perquè quina és la forma de pensar... O se m'acudeix, quina seria la forma de pensar-nos per trencar aquesta forma, no? Aquest enfrontament? Jo crec que ens hauríem de pensar a nosaltres, i aquesta és una recepta individual, eh? Ens hauríem de pensar a nosaltres no com a persones separades, sinó com a una totalitat. Jo no estic separat dels altres. Jo mai he estat separat del món. Quan jo vaig néixer, jo era el món. Jo no estava aquí i el món al marge. Sempre que jo he nascut, des del moment en què jo vaig néixer, el món i jo érem una unitat, com a mínim a la meva consciència. I si jo sóc capaç de viure'm amb mi com a no separat, és a dir, com a unitat, hi ha una quantitat de peces que es posen en marxa i que lliguen moltes coses, i que de cop i volta passes d'una visió newtoniana, que vol dir una visió jo i el món, a una visió quàntica, que vol dir el món.
Bé, un exemple, Joan Albert, històric, que demostra que la realitat exterior la influïm amb el pensament.
Sí, mira, és un psicòleg, aquest Robert Hope, que explicava del seu llibre L'afer no existe. Ell relata que era un psicòleg, tenia un pacient recalcitrant, podríem dir, un home que havia estat, ell explicava, les consultes anaven sobre el domini que ell havia sentit per part de la seva mare. Aleshores, ell vivia la vida com que tothom el volia controlar i dominar, fins i tot el seu psicòleg. El fet curiós es va produir un dia en què es van trobar un dissabte, perquè no s'havien pogut trobar el dia habitual entre setmana, i aquell dissabte, tot i ser un dia de festa, el psicòleg va decidir anar-hi perquè aquell pacient el necessitava. Hi havia una tormenta terrible, una tempesta increïble, però el psicòleg va dir, no li puc fer això al meu pacient, va anar-hi igualment. Quan va arribar, les llums no s'encenien a causa de la tempesta. Al cap d'una estona, arriba el seu pacient i la teràpia estava absolutament bloquejada, i aquell dia semblava encara molt més bloquejada que mai. El pacient va començar explícitament a dir-li tot això que el psicòleg sentia, de que el volia dominar, inclús ell, que li volia fer el bé. I li va començar a dir, doncs, vostè disfruta veient que les persones depenem de vostè, vostè disfruta cobrant diners a les persones necessitades, dependents... Fins que al final el psicòleg aquell dia va dir, li he de dir, i li va dir, diu, mira, diu, no t'has adonat de que si jo he vingut és perquè m'importes? Avui és un dissabte i no em toca treballar. Hi ha una tempesta de nassos i sóc aquí. No pots pensar que les coses són d'una altra manera? L'home, per primera vegada, es va quedar pensatiu, va reflexionar i va dir, potser sí que no tota la vida és una qüestió de poder, de control i de domini. I en el moment en què va haver dit això, en el moment en què ell va integrar va fer una reflexió on la seva percepció de la realitat va canviar i va incloure una percepció més global i més real, es va fer la llum. Es van encendre
va
les
tornar llums. Llum. Sí.
Per tant, aquest home, tot i que ell ho havia observat i ho havia dit explícitament, allò li va quedar gravat.
El que per una altra...
No se li va oblidar mai. O sigui, va ser un canvi realment de consciència.
Va. I va tenir l'efecte consegüent que
sí,
va tornar
llum. Sí, per tant,
llum.
Aquí observem, no?, sí. una conjunció entre el món extern i el món intern.
El que per una altra persona hauria sigut pura casualitat de dir, mira, ja ha tornat la llum.
Clar, perquè en aquest cas amb ell li deia alguna cosa.
Clar.
Amb ell se li havia fet la llum.
Sí, efectivament.
Amb una altra persona no li hauria dit res, allò. No hauria significat res.
Perquè per tu és altament significatiu.
Clar.
Jo d'aquesta...
Que és una de les condicions de quan una coincidència és significativa. Per nosaltres és significatiu i per una altra persona el mateix fet no ho és. Per això és molt subjectiu. Per això ens costa molt també parlar-ne. I a vegades potser no n'hem de parlar. Perquè potser allò ens està començant a traçar un camí. I en parlem, se'ns en riuen, i si no tenim prou confiança i prou connexió amb aquest món, no? Si no ens sentim connectats, agafem por, ens sentim vulnerables i deixem passar la pista.
Sí, que se'ns en riguin és probable. Eh?
Sí, sí. Depèn d'en qui parli.
Sí, depèn del col·lectiu. Sí. Cada cop se'ns en riuen menys, per
exacte.
Això.
Jo aquí proposaria un exercici perquè, efectivament, si un està vivint aquesta situació amb un psicòleg i s'encén la llum, per a molta gent seria a tornar de llum. Després de tot, la llum marxa i torna de tant en tant.
Sí, parla Mendesa, sí, sí.
Parla Mendesa no té res a veure amb el meu procés psicològic, però per aquesta persona té una lectura. Jo proposaria un exercici que és el següent. A les persones que tenen un tema que els importa, un tema que volen resoldre realment, jo voldria que es fessin una promesa que és la següent. Durant el dia d'avui no parlaré. Que sembla una tonteria, durant el dia d'avui no parlaré. Aniré a una estació d'autobús o una estació de tren i compraré un bitllet a un lloc proper. I em passaré el dia de passeig per allà fins que rebi la resposta. Què vol dir fins que rebi la resposta? Jo no t'ho puc dir. Jo sé que d'aquí a la parada del tren, mentre tu passessis per la platja del lloc on vagis a parar, veuràs una persona, veuràs algú, veuràs una cosa absolutament normal que diràs: uau, sé del que m'estàs parlant. Posaré un exemple, i en un cert moment tenia un tema al cap, i llavors vaig fer això, vaig agafar un autobús, vaig anar a un poble determinat, vaig caminar per un bosc, i al final d'aquest bosc hi havia un camí molt bonic i una cadena fantàstica amb un cartell. Quan vaig veure la cadena i el cartell vaig entendre que m'estava dient a mi una cosa concreta. Un exercici senzill.
Diu Deepak Chopra: mentre més atenció dediquis a les coincidències, més atrauràs altres coincidències que t'ajudaran a aclarir el seu significat. L'atenció dedicada a les coincidències atrau l'energia i la pregunta: què significa atrau la informació? La resposta pot arribar-te com una certa idea, un sentiment intuïtiu, una trobada, una nova relació. Pots experimentar quatre coincidències aparentment inconexes i comprendre-ho tot de cop. En el moment en què ets capaç de percebre i interpretar les coincidències, el teu camí cap a la realització salta a la vista. Per fomentar les coincidències, ell recomana, el doctor Chopra, portar un diari de les coincidències de la nostra vida. La Joan Albert ens parlava de fer aquest balanç al final del dia, abans d'entrar en el món oníric, que en diem oníric. En fi, hi ha moltes estratègies. Però el dietari de coincidències, per exemple, pot ser útil. Sobretot també revisar-lo al cap del temps, no? Al final de l'any.
No? Esclar, perquè escriure en general és molt bo. Ens connecta els dos hemisferis, bàsicament ens connecta la part... el que ens va passant a la vida amb la reflexió que podem fer sobre allò. El fet d'escriure-ho, li poses atenció, si no t'ha passat volant, no? I potser anem sempre tan apressats que no ens n'adonem.
I un exercici que recomana també Deepak Chopra i que el posem damunt la taula abans d'acabar és mirar retrospectivament la nostra vida, no? Ell diu: què són les connexions no causals? Si analitzem tots els esdeveniments inconexos de la nostra vida, tots tenen una història entrellaçada amb un destí personal. No causal significa que els successos estan relacionats entre ells, però per una relació directa de causa i efecte, si més no a la superfície. És impossible imaginar la complexitat de les forces que estan al darrere de cada esdeveniment de les nostres vides, com dèiem en començar.
I les coses més importants que ens han passat a la vida no les hem buscades. Això és per tenir-ho molt clar. Per tant, hem d'estar molt oberts a que ens passin coses increïbles, però que no les podem buscar.
No, és clar, perquè som una xarxa organitzada, funcionem tots col·lectivament. Si cadascú anéssim només buscant la nostra, no ens podríem integrar, no podríem anar junts, no? Per tant, la majoria de les coses, com que tots els altres són numèricament molt més grans que nosaltres, depenen dels altres. en el ben entès de dependre, perquè som amos de la nostra vida, en el sentit de que no ens hem de trobar amb nosaltres mateixos.
Joan Albert, l'estem sentint a l'Ofici de Viure, que acaba de presentar Feliz Vida, pistes i ejercicios para ser quien eres y emprender lo que quieres, i bé, amb molts exercicis i amb històries inspiradores, parla de la vida com un joc de pistes que ens va desvelant el seu significat a mesura que avancem en el camí de descobriment del nostre ésser i del nostre somni. Y digo, porque digo, desde Einstein y la mecánica cuántica sabemos lo que ya sabían los místicos, que el tiempo es tan solo una ilusión.
Per això dic que aquest llibre és per qualsevol edat. Que la persona que digui jo ja faig tard, a més ja sabem que això mai fem tard, però a més si agafem la cita aquesta, i és veritat que el temps és només una il·lusió.
Amb això vol dir, vostè com ho interpreta? O sigui, per tocar de peus a terra, vull dir.
Que el temps és una il·lusió, bueno, tots ho sabem. Si estàs distret pintant, ballant, fent allò que més t'agrada, per tu el temps no ha passat. Et criden a sopar i et sembla que portes només mitja hora. I dintre, quan parlem també d'aquestes casualitats significatives, de cop i volta podem tenir una percepció que tingui a veure amb el passat. Ara ja no parlo de telepaties, perquè això ens costa més d'entendre a tots, però sí que en un moment donat sentim una cosa tan forta com si fos avui i estem connectats amb un fet del passat. I de cop i volta allò ho veiem tot clar i encaixa, com per exemple aquestes quatre sincronies separades que comentava el Chopra. En aquell moment el temps no existeix.
I vostè, per exemple, no té edat.
La que em posis. Hi ha una part de mi que no té edat. A veure, el temps és relatiu amb el sentit... nosaltres hem creat, el temps també és una cosa orgànica. Com la forma part de l'espai, és espai-temps, no és una mesura a banda. El temps existeix perquè nosaltres existim i el mesurem. És igual que la forma geomètrica de l'univers, i és perquè hi ha la matèria. Hi ha més matèria, es corba més. Hi ha menys matèria, es corba menys. En realitat és tot així. I nosaltres podem meditar, sobretot, experimentar aquesta sensació de que el temps no hi és, que és subjectiu, va d'acord amb nosaltres, va d'acord com vulguem viure, com ens relacionem, va d'acord amb tot allò que fem.
I amb el rellotge de l'estudi de Catalunya Ràdio, que va avançant i que malauradament ens diu que hem d'acabar. Oh. Aquí sí que el temps existeix.
Aquí hi ha cronos, Això no és Kairos.
Sí. Bé, moltíssimes gràcies, Joan Albert, per haver tornat a l'Ofici de Viure. Daniel Gavarró, ens estaríem hores d'aquest temps que no existeix parlant. Però bé, ja hi tornarem.
Hi tornarem.
A més, el podcast, la ràdio, està canviant radicalment en molts aspectes, respecte, per exemple, fa 5 o 10 anys, no? I una de les coses que permet el podcast és escoltar programes que van ser emesos fa 2-3 anys, com si s'estiguessin fent ara mateix. Per això, per exemple, en aquest programa no diem l'hora, no diem que ara són tal hora, perquè ens està escoltant gent des de l'Índia a les 8 del matí o des dels Estats Units mentre fa footing pel Central Park a les 10 del matí, o des del sud d'Espanya aprenent el català, com hi ha molta gent que ens diu que escolta aquest programa per aprendre el català des d'Espanya. Recordem que és un dels programes d'Espanya, no només de Catalunya, més escoltats a través d'internet. Donem moltes gràcies als oients i, per tant, tot està canviant, i també la ràdio n'és un exemple. O sigui que el temps aquí sí que existeix. Moltes gràcies, Joan Albert i Daniel Gavarró. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Soc Àlex Rovira i aquests són els principis de l'Ofici de Viure. Humilitat, prosperitat, consciència i amor.
Un programa fet amb rigor.
Des de l'amor.
I pel benefici de tots els éssers.
Feu podcasting allà on aneu amb l'Ofici de Viure. Al web catradio.cat teniu tots els Ofici de Viure mesos a la vostra disposició per escoltar sempre que vulgueu.
L'Ofici de Viure amb Gaspar Hernández.
Un programa sobre conducta humana.
L'Ofici de Viure.
Més de 6 milions de descàrregues la temporada passada.
L'Ofici de Viure, la sort és que és un programa que s'escolta des de qualsevol punt del món i que és intemporal.
Espero escoltar-vos de llocs molt remots moltes vegades, en molts podcasts.
Penso que aquest programa és un programa que és una bona notícia. I la gent és prou intel·ligent com per escoltar-lo, com perquè sigui el programa líder, per exemple, de descàrregues. Per què? Perquè quan tu dones bon material a la gent sap el que vol. El que passa que has de posar a l'abast de la gent material que val la pena.
L'Ofici de Viure.
Donar amor i, si pot ser, rebre.
De servei Repsol, Camsa i Petronor, i si pagues amb la targeta del Corte Inglés, et donarem un 4% pel cistell d'anar a comprar en els supermercats del Corte Inglés, Hipercor, Supercor, Supercor Express i Opencor.
Ho has sentit? Un 4%?
Sí, prepara la targeta que pararem a la propera estació.
Informa't a Repsol.com.
A partir del 14 de juliol arriba l'Ara Estiu.
Omple el teu estiu de cultura i bon reportatge sobre viatges, salut i espectacles.
Coneix l'opinió dels millors articulistes i l'anàlisi més completa de l'actualitat.
Entra ja a l'ara.cat.
I per només 39 euros gaudeix de 2 mesos de tota l'edició digital i de 30 vals per recollir el diari a qualsevol quiosc.
No t'ho pensis més. Suma't a l'Ara.
Fins i tot a la ciutat és possible gaudir d'un autèntic hort a casa. El periòdico t'ofereix Un hort per ser feliç, el llibre imprescindible amb tot el que et cal saber per fer el teu hort. I de regal, 3 planters d'enciam. Aquest cap de setmana, per només 9,95 euros, amb El Periòdico.
Més d'11.000 milions en crèdits concedits per les entitats participades pel FROB des de principis d'any. És obrir. 135.000 crèdits aprovats per a particulars, autònoms, pimes i empreses. És obrir. 10.000 milions addicionals mitjançant un acord amb el sector financer. És obrir. 22.000 milions en línies de crèdit ICO. És obrir. Obrir l'aixeta no és només qüestió de grans xifres. És estar preparats perquè el crèdit arribi a tota la societat. És fer que flueixin les oportunitats. FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España.
Aquesta setmana torna la Fórmula 1 i torna a Europa.
Gran premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone, un dels traçats amb més història i més afició de tot el Mundial.
Si passejarà Vettel com al Canadà, quin paper farà Mercedes després de la no sanció pel test en Pirelli? Com actuaran Hamilton i Button davant la seva afició? I Alonso, continuarà cedint punts?
Segueix les cròniques diàries de l'Oriol Rodríguez a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I si vols saber tot el que hi ha fora de l'asfalt, no oblidis d'entrar al blog Univers Fórmula 1.
catradio.cat/Fórmula 1.
Segueix-nos també a l'app de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.
Amb el patrocini de Xarxa Ford de Catalunya i Petro Miralles.
Gran premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1. Segur que acaba plovent.
L'Ofici de Viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui en Raimon Samsó, a l'Ofici de Viure. Raimon, molt bon dia.
Bon dia.
Ens parla de com augmentar el nostre valor professional.
Sí, i això va lligat directament amb la nostra capacitat d'aprendre. És a dir, si vols guanyar més, has de...
Aprendre més.
Aprendre més. Has de ser molt més valuós a nivell professional, no dic com persona. A nivell professional has de ser molt més valuós. I, per tant, si vols guanyar el doble, has de ser molt més valuós, el doble de valuós, no? Per tant, hauries de... No podríem permetre mai que ens quedéssim obsolets a la feina. En tot cas, seria el lloc de feina que hauria de quedar obsolet respecte a mi. Però jo no obsolet, És diferent.
Segur que hi ha oients que pensen, no, jo considero que tinc més talents i més valor que no pas aquell altre company al qual han ascendit a l'empresa i, en canvi, a mi no m'ascendeixen, no? Aleshores, en Raimon Samsó li diria, canvia d'empresa.
Que sí, o canvia de mentalitat, perquè els resultats no enganyen mai. És a dir, et poden enganyar una vegada, però a la llarga sempre tenen raó els resultats. Jo també, a vegades, em trobo amb persones que em diuen és que ningú em paga el que jo valc. Jo les vull provocar i els diria a aquestes persones, mira, escolta'm, doncs, dona't llibertat per fer-te freelance, autònom, i guanyar el que tu mereixes. És a dir, si el teu valor és el que tu dius, tu guanyaràs. Per tant, surt d'aquesta empresa i munta't pel teu compte.
Sempre tenim present el que també ens diu en Raimon, que siguem conscients de les necessitats del mercat. És a dir, no només fem allò que ens agrada, que això és molt important, però també fem-ho en un sector que ens generi ingressos.
Clar, és que hi ha sectors que van a la baixa i altres que van a l'alça. Per tant, ho hauríem de tindre en compte, no? I el que dèiem abans, no? Quant val jo? És a dir, jo val més que l'any passat? M'he preparat? És a dir, tinc un pla de millora? He estat estudiant i formant-me?
Diu en Raimon també, esbrina que és important pel teu cap, pel teu jefe, i sigues excel·lent en allò.
Clar. És a dir, hem de tindre aquesta intel·ligència, no? Si hi ha una àrea estratègica a la teva feina que és molt important, doncs posa-t'hi de cap. Posa-t'hi de cap perquè és per lo que t'estan pagant. Cada un de nosaltres s'hauria de preguntar cada dia per què em paguen quan vinc a aquesta empresa a treballar, no? I el teu cap t'ho està dient, t'ho està demanant.
Pregunta't cada any, diu en Raimon, si estàs aportant més valor a la teva empresa que l'any passat.
Sí. És a dir, hauria de valguer més que l'any passat, perquè si no milloro, empitjoro. És a dir, si no sóc una persona que està cada vegada afegint més valor a l'empresa on treballa, en realitat estic anant enrere, estic empitjorant, i probablement em substituiran. Així que mai hem de deixar de formar-nos. Que tinguem un contracte de feina no vol dir que la nostra preparació no hagi de millorar.
Això vol dir que hem de reinvertir en el nostre coneixement.
Sí, contínuament. Hem de tindre un pla d'inversió, hem de dedicar uns diners dels que guanyem simplement per nutrir allò que som i allò que sabem.
I un últim apunt, Enric Bonsamso diu, cuida la teva aparença. D'això no ens n'havies parlat mai.
No, però l'aparença és el primer. Mira, la teva roba és el 95% de la teva aparença. I t'asseguro que el 95% de la imatge que tu dones es pren envers l'aparença que tu tens. És a dir, la gent ja et valora, ja et jutja, ja et qualifica només veient-te, no? I jo li dic a la gent sempre que vesteixi dos nivells per sobre de l'escalafó professional que ha d'ocupar. És a dir, que vesteixi molt millor del que li pertocaria.
Sí, això és una mica lamentable que sigui així, no? Que siguem una mica frívols tots plegats.
Bueno, però és una cosa que tots la fem servir, és a dir, les aparences funcionen, tots les tenim, i la primera impressió i el llenguatge no verbal és molt important, i l'hem de cuidar.
Raimon Samsó, moltes gràcies. Fins dissabte. Molt bon dia.
Bon dia.
L'ofici de viure.
Bon dia. L'estiu passat vaig conèixer un noi quan viatjava sola per Centroamèrica. És un iogui seguidor de Krishna. La qüestió és que conèixer-lo em va obrir un món espiritual, que no religiós, molt potent. Connectem moltíssim a nivell físic i psíquic, tot i certes diferències abismals, com ara la religió. La qüestió és que han passat 8 mesos i ell és a Mèxic des d'en fa 5 amb la seva família. Quan es connecta, xerrem hores i hores per Skype, i com que no és molt sovint, he après a tenir molta paciència. No té un sentit del temps gaire occidental, cosa que m'ha costat d'acceptar, i mai es mulla de quan pot venir. I aquest ha estat el problema, la distància física. 8 mesos per mi són molts mesos per un noi del qual em vaig enamorar en una setmana i mitja. Els meus amics fa temps que em recomanaven deixar aquesta relació. Jo només volia que ell vingués, provar si podíem tenir una relació entre occidental, entre una occidental i un oriental, amb un dia a dia, i si funcionava ja veuríem quina decisió prendríem en el futur. Fa unes setmanes li vaig dir que jo volia una relació física a part de l'espiritual, que molt sovint em sentia totalment fora de la seva vida, que estic farta d'esperar. Ell ho va acceptar com a bon hinduista sense lluitar. Han passat unes setmanes i segueixo plantejant-me si he fet bé. Ja no ho comento a la gent propera perquè no ho entenen. El trobo a faltar i sento que ja l'he perdut. Ho sé, el temps ho cura tot, però no sé si he fet bé. Anna.
Bé, doncs molta sort i una forta abraçada a l'Anna. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, el que passa és que l'enamorament és una cosa molt potent, i per molt que ens diguin i per molt que ens aconsellin, és molt i molt difícil entendre-ho, això, no? Però jo crec que la relació que ens explica l'Anna té un pronòstic pèssim.
Com sempre, pèssim, Jordi, no, escolta, com sempre, perdona, contundent. Perdona, en les teves respostes, massa espiritual no ho ets,
Perdona, no ho sé qualificar d'una altra manera. Pèssim, perquè hi ha una distància física molt important entre ella, que és aquí, i ell, que és a Mèxic, però a més hi ha una distància espiritual, hi ha una distància... No ho sé, sincerament, jo formo part en aquest sentit del grup d'amics que li recomanen que no ho veuen gens clar o que ho deixi de dret, no? Jo crec que l'experiència ens ensenya a ser cauts, a ser prudents, que no hi ha, en efecte, models universals, però en tot això de les relacions humanes, i concretament en això de les relacions amoroses, cal, si més no, començar bé. Jo crec que aquesta relació comença, no diré que malament, però massa impediments, massa, aquesta distància, aquest desaparèixer d'ell, aquesta manera tan diferent d'entendre la vida, si es tracta del noi que és a Mèxic i d'ella que és aquí. Però no és que sigui a Mèxic, és que és una qüestió que per cultura, pel que sigui, per religió, per espiritualitat, és diferent, no? Naturalment que aquest amor podria reeixir, esclar que sí, no hi ha lleis universals, no hi ha patrons, però a mi em sembla que és molt difícil, i per no dir impossible. Hi ha massa esculls, Anna, massa obstacles, hi ha una distància, com deia, de formació, diguem-ne religiosa, una distància moral i fins i tot filosòfica.
És que, a més, per molt espiritual que siguis, costa una mica atrapar aquest noi.
Esclar.
Costa atrapar-lo una mica.
Esclar.
Has de ser molt espiritual per atrapar-lo. I encara que ho siguis molt i molt desaferrat i amb molt, com diríem els castellans, amb molt desapego, costa.
És que ella no serà mai una prioritat per aquest noi, no?
Això no ho sabem.
Això no ho sabem, però amb les cartes damunt la taula no sembla que hagi de poder ser una prioritat com cap altra persona. És una persona que creu molt en l'espiritualitat, no? Escriu Francesc Torralba, el record i l'anticipació són els principals obstacles per viure exclusivament el dia. Que difícil que és, no? Però viure el que en diem el moment, el dia,
què passa aquí? Que tu recordes aquells vells records de l'estiu que vau compartir i anticipes, és a dir, fas projecte. Jo et diria, Anna, que acceptis que el que has viscut t'ha fet millor, que has viscut una cosa important i que no intentis crear aquestes expectatives i que miris de desaferrar-te d'aquest record tant com puguis, perquè sincerament, com he dit al començament, crec que és una relació de pronòstic, si no pèssim, potser m'he excedit en l'ús d'aquest adjectiu, sí que com a mínim molt, molt difícil i que pot comportar molt de dolor de part teva.
Què diu la psicoanalista?
Diverses coses que probablement aquesta relació gairebé intangible no podia arribar a ser mai el que l'oient necessita. I diu, no crec que ell en sigui la responsable de la pèrdua, és que probablement mai han parlat el mateix idioma i és més saludable dir-ho amb totes les lletres i acceptar la pèrdua, perquè és així com li toca processar a l'Anna aquest fet per tal de poder tirar endavant i avançar en una altra direcció.
Intangible, eh?
Intangible.
Defineix molt bé aquesta
intangible,
relació.
Intangible, efectivament.
Bé, moltíssimes gràcies en aquest oient. Molta sort. Gràcies, Jordi Llavina.
A tu.
Fins aviat.
Fins aviat.